fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
El vent, Màrius Torres. Hi ha una tempesta per l'aire. Portes es tanquen de cop. El vent persegueix amb fúria placetes i carrerons. En tots els racons s'agita un petit núvol de pols. Els núvols fugen de pressa, el cel és net i incolor, i l'aigua del riu es pica com un mirall descompost. El vent, Màrius Torres.
Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
Benvinguts i benvingudes al Som Terra. Avui parlarem amb el Joan Esteve, director del celler Raïmat. Els caps de setmana ja es pot visitar gratuïtament el Parc Natural Raïmat Natura, amb més de 700 hectàrees de vinyes sostenibles i ecològiques, un ecosistema que alberga més d'un centenar d'espècies de flora i fauna. També parlarem amb el Conrad Llobera. És alcalde de Castelldans, a les Garrigues, que s'ha convertit en una mena de reducte gal davant les plataformes que estan lluitant per una planificació més ordenada de les energies renovables, amb les que hem parlat en altres ocasions al programa. El Conrad Llobera diu sí a dues plantes fotovoltaiques de 200 hectàrees que es volen instal·lar al municipi de Castelldans, a les Garrigues. I finalment, a la vaca tecnològica, parlarem amb el Jordi Doltra, investigador del programa de cultius extensius sostenibles de l'IRTA, a Mas Badia. Ho farem sobre el paper de l'agricultura en les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Som-hi!
Som terra, som territori.
Els caps de setmana es podrà visitar un nou parc natural, Raïmat Natura, un espai natural de més de 700 hectàrees on poder gaudir d'activitats envoltats d'un paisatge format per un mar de vinyes sostenibles i ecològiques, un ecosistema que alberga més d'un centenar d'espècies de flora i fauna. L'espai és visitable de manera gratuïta, a través de diversos itineraris, per fer senderisme o bicicleta. Es pot gaudir sol o en família, amb material propi o bé triant i reservant una de les activitats que es proposen, com ara marxa nòrdica, orientació, ruta guiada, lloguer de bicicleta elèctrica, lloguer de bastons, activitats dirigides o activitats personalitzades i o adaptades a grups o a escolars. A Raïmat Natura no s'hi permet la caça i s'ha convertit en un refugi i en un lloc de cria de rapinyaires i ocells aquàtics. Destaquen les àguiles cuabarrades, en perill d'extinció, les arpelles que hivernen a Raïmat i crien als canyissars, i els milans reials, un rapinyaire de llargues ales en perill d'extinció a Europa, però encara present a la península. Completen l'ecosistema de la finca espècies estepàries, com el gaig blau o l'abellerol, i altres de més comunes, com conills, llebres, canetes, guineus i fagines. També s'hi poden veure llúdrigues i tortugues de rierol. Parlem amb el Joan Esteve, director del celler Raïmat. Joan Esteve, director del celler Raïmat, molt benvingut. Què tal? Com va tot plegat?
Molt bé.
Amb molts ànims, suposo, no?
Molt il·lusionats amb aquest nou projecte i que esperem que sigui tot un èxit.
Avui, precisament, li volem preguntar per aquest nou projecte que acaba d'obrir portes, el Centre d'Interpretació de Raïmat Natura. És l'espai natural visitable més gran de Catalunya, però, esclar, hem de tenir en compte que és dins d'una finca agrària, una finca agrícola. Sí?
Sí, així és. De fet, bàsicament el que fem és obrir les portes de la finca de Raïmat, que és una finca espectacular, on el visitant podrà no només veure les vinyes que cultivem de forma ecològica, sinó com està integrat en la resta de l'entorn i podrà comprovar que és compatible fer agricultura de manera sostenible i a la vegada ser respectuós amb el medi ambient i amb la biodiversitat que l'envolta.
S'ha parlat de transformació econòmica, de valor afegit, de sostenibilitat en aquest centre d'interpretació de Raimat Natura. Vosaltres vau fer una aposta ja fa un any, ja fa uns anys, millor dit, de passar de agricultura integrada a ecològica. Com va ser aquest salt? Com s'ha anat fent?
Sí, això és un compromís que ja va lligat amb la marca i amb l'ADN de Raimat. Clar, nosaltres, els nostres orígens fan que tinguem una responsabilitat afegida perquè no només gestionem unes parcel·les de conreu, sinó que gestionem tot un tros de territori. Perquè, bé, Raimat és en total una finca de 3.000 hectàrees, de les quals 2.000 estan plantades de vinya. Quan Manel Reventós va comprar aquesta finca immensa, va haver de construir un poble i donar tots els serveis que un poble necessita. I, bueno, des dels seus orígens, això fa que nosaltres tinguem un sentiment de responsabilitat afegida en el medi i en l'entorn que envolta les vinyes.
Ara, amb aquest centre d'interpretació de Raimat, el que podem fer és passejar, moure'ns, gaudir de la natura dins de les vinyes. I heu preparat tota una sèrie de recorreguts, alguns guiats, alguns no, alguns podem portar la nostra bici, si no la podem llogar allà. Com heu pensat? Quines seran, doncs, això, una mica les activitats que podrem fer dins d'aquest de Raimat Natura?
Sí, l'accés d'entrada és totalment gratuït i està obert a tothom. L'únic que demanem a canvi, bàsicament, és respecte per l'entorn i que ja entenem, doncs, que el visitant d'aquest perfil ja és normalment així. I no només podrà passejar pels diferents circuits marcats que hi ha, sinó que també podrà accedir a altres activitats complementàries que lliguen amb la mateixa filosofia, no? Una d'elles serà, per exemple, fer marxa nòrdica, que és una activitat, pels que no la coneixen, que està bé, perquè fas ja cert esport i a més, t'expliquen una mica el que veus al voltant. Una altra és doncs el geocoaching, o, bueno, que seria com un circuit de pistes, no? I és una activitat així més pensada per famílies o per grups d'amics, que és una mica més divertida, i a la vegada aprofites també per estar en contacte amb l'entorn. També podràs llogar bicicletes elèctriques o BTTs convencionals, per si vols pedalejar per algun dels circuits més llargs i contemplar, doncs, diferents aspectes de la natura i de la vinya durant tot aquest circuit. I també podràs fer el viatge en globus. Hi haurà un globus que es podrà reservar per fer un vol i sobrevolar les vinyes de Raimat. I, bueno, al final, tot d'activitats que van vinculades amb la natura i amb l'observació.
Per exemple, podrem observar la clamó, no? Que és el pantà que rega part d'aquesta finca, d'aquesta enorme finca, no?
Sí, els pantans de la clamó de Raimat, doncs, bueno, tenen el seu interès particular perquè és el reservori de moltíssimes espècies d'aus i d'altres animals, i un dels circuits, que és un circuit que està adaptat per gent amb o amb minusvalia o algun tipus de discapacitat, doncs podrà passejar al voltant del pantano i observar molts d'aquestes aus que estan o bé de pas o que estan allí tot l'any, no? També hi han dos circuits més, un de 2 o 3 quilòmetres, més pensat per fer a peu, i que passes per la pleta on hi ha l'ovella Xisqueta, que és una ovella que hem reintroduït a la finca. I després el tercer circuit, que és el que deia, que està més pensat per bicicletes i que depèn una mica del potencial físic de cadascú, podràs fer en bici elèctrica o en BTT convencional.
Per exemple, també trobem cria de ratpinyaires, ocells aquàtics, com molt bé deies ara, no? O sigui que també podem anar a fer observació d'ocells, si tenim sort, i en aquell moment hi són, no? També depenent del moment de l'any, m'imagino.
Sí, de fet, la finca està prohibida la caça, i això fa, doncs, que bueno, totes les espècies que hi ha per allí, començant pels conills, els perdius o els més de 30 diferents espècies d'ocells que hi ha, i algunes en vies d'extinció, doncs se sentin segures i tinguin ple de menjar i beure, amb la qual cosa doncs, és un espai on se senten a gust, i per això demanem aquest respecte per poder mantenir això.
D'acord.
I que en puguem disfrutar-ho tots.
Respecte. I si fem, per exemple, aquesta marxa nòrdica, orientació, etc., o lloguem una bici, o portem les bicis, podem fer un pícnic, o això, hi haurà algunes limitacions?
Sí, en el centre d'interpretació hi haurà un servei enogastronòmic, diguéssim, on un dels apartats o dels àpats que es pugui disfrutar és que es pugui comprar una bossa pícnic ja pensada per alguns dels espais que hi ha per la finca, doncs que puguis parar i gaudir d'un pícnic en plena finca, no?
Meravellós, tot pensat.
I l'altre seria ja fer-ho en el propi centre d'interpretació i fer algun maridatge de vins o fer...
Això li volia preguntar, perquè a banda d'estar doncs, en contacte directe amb la natura, disfrutar doncs, d'aquests camins i aquest paisatge, i doncs aquest paisatge tan bonic que tenim a Ponent, a més podem fer cates de vins, evidentment, i també doncs això, no? Gaudir dels vins de Raïmat.
Sí, de fet aquest és el centre de tot, no? Perquè al final una de les experiències maques que tindrà el visitant quan vingui a la finca serà que podrà veure d'on surten els raïms, perquè tots els vins de Raïmat surten de la finca pròpia, els podrà tocar, podrà inclús, hi ha una avinguda que en diem de les varietats, on hi ha fins a 15 varietats diferents de raïm, i podrà observar com són de diferents i de curioses cada una d'elles, i després això ho podrà gaudir provant els vins que surten d'aquestes vinyes i d'aquestes varietats, amb la qual és una experiència única, no? Perquè ja no és la típica visita a celler, que també està molt bé, però ja és algo més en contacte amb la natura i veure com la natura després ens dona en forma de fruits i de vins el que surt d'ella.
Clar, bé, amb tot el cicle tancat i el coneixem, no? Des de la terra fins a l'ampolla, podríem dir-ho així, no? Li volia preguntar, 2020 ha estat un any molt difícil per tothom, evidentment, però pel sector del vi especialment, amb el tancament del canal Horeca, el Mildú, que també ha fet de les seves. Tot i així, les DOs catalanes durant el 2020 són les que més s'han consumit, i la DO Costes del Segre és la tercera, es va posicionant cada cop més i millor a Catalunya. Com encara en el futur? Suposo que amb l'obertura d'aquest centre d'interpretació de Raïmat Natura i amb els restaurants, la restauració que comença ja a prendre doncs, caires més de normalitat, com s'encara aquest futur? Aquest ja 2021, futur immediat, aquest estiu, com el veieu?
De fet, tenim ganes ja de passar pàgina d'aquest període que ha sigut molt difícil per tothom, per molta gent. El sector del vi, com bé has dit, no se n'escapa, perquè una part de consum important es fa a la restauració i a l'hostaleria. I, clar, això, evidentment, ens ha fet mal a tots. Per altra banda, bueno, confiem i tenim la il·lusió de que això és temporal i que de tornar d'alguna manera a la normalitat, i esperem que sigui així i que puguem recuperar els nivells anteriors o millorar-los, perquè bé, sembla que la gent té ganes de sortir, de passejar. Aquesta activitat del Raïmat Natura encaixa molt, potser, amb el que hem viscut durant aquesta pandèmia, i amb valorar el que tenim a prop de casa i amb valorar el que hi ha a la natura, no? I recuperar una mica aquests valors, amb la qual creiem que pot encaixar molt bé amb aquesta etapa postpandèmia. I a nivell doncs, particular per Raïmat esperem que sigui molt bo, i a nivell de la DO Costers del Segre aquestes xifres que s'han enumerat demostren que és una denominació d'origen molt ben valorada i que el consumidor doncs, aprecia, i que, bueno, que esperem que això sigui positiu per tots.
Realment la Covid ha estat un drama, encara ho és, però cal reconèixer que ha accelerat moltes coses, no? La transformació digital, entre d'altres, però sobretot també aquesta necessitat d'arrelament, de contacte amb la natura, de valorar tot allò que tenim a prop. Quina és la finalitat d'obrir la finca? És a dir, clar, vosaltres heu obert la vostra finca, 700 hectàrees, 900 camps de futbol, els heu obert al públic en general. Quina és la finalitat que hi ha al darrere respecte a Raïmat? Què és el que voleu pretendre?
Sí, una de les sensacions que teníem era de que Raïmat estava com d'esquenes d'entrada a Lleida, no només Lleida ciutat, sinó província de Lleida i amb derivada a tot Catalunya. El fet d'obrir la finca ens permetrà una mica reconnectar amb la gent, perquè, clar, doncs, el fet de poder trepitjar la finca i veure com gestionem i cultivem les vinyes i com estan integrades en el seu entorn, doncs, ens permet comunicar molt millor allò que som i allò que intentem ser, no? Que és ser més sostenibles, més respectuosos amb el medi ambient, que el raïm, en definitiva, sigui una expressió del territori, de la climatologia del lloc i que al final, doncs, com tots els vins, que tots són bons, doncs cada un té la seva personalitat pròpia i el vi de Raïmat, que és el vi de Lleida, doncs té la seva personalitat i és una manera de que sobretot els lleidatans se sentin en major comunió amb Raïmat i que portin Raïmat amb orgull arreu del món on vagin, no? I aquest és el primer objectiu, que és reconnectar aquest esperit entre Raïmat i Lleida i els seus habitants i, en derivada de tot això, doncs, ja transmetre-ho a tothom que pugui visitar Raïmat.
Doncs és enorme la finca, però li volia preguntar, cal reserva prèvia, evidentment, per les cates, no? per la visita al celler, segur que sí, i per les, doncs això, les cates i la degustació.
Sí, tot el que són activitats programades és imprescindible, perquè et pots trobar que no hi hagi puesto, i llavors em sap greu que ningú pugui disfrutar del que li ve de gust. I després també hi ha un aspecte de seguretat pel tema Covid, poder d'alguna manera controlar l'accés i que volem és que vingui molta gent, però que tothom pugui disfrutar-ho, no? Que no es trobin en un lloc que està saturat de gent i que després al final això encara et dona una sensació negativa, sinó que tothom ho pugui disfrutar. I per això és important poder reservar, encara que sigui simplement dir, mira, vindré i ja està, no?
Sol o en família.
Gratuït, però
els grups que permeti la llei en aquell moment, no? També? Els grups bombolla que...
D'alguna manera, doncs, que estigui mínimament controlat, no?
D'acord. Doncs, Joan Esteve, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Moltes ganes d'anar-hi a Raïmat Natura i passejar-nos per les vinyes i observar la natura i observar, doncs, el paisatge, etcètera, etcètera. Enhorabona per aquesta iniciativa. Els desitgem grans èxits.
Doncs moltes gràcies a tots i, com he dit, tothom està convidat i benvingut a disfrutar-ho.
La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.
L'alcalde de Castelldans, a Les Garrigues, un poble de 950 habitants, s'ha convertit en una mena de reducte gal davant de les plataformes que estan lluitant per una planificació més ordenada de les renovables, amb les que hem parlat en altres ocasions al programa. Avui parlem amb el Conrad Llobera, que diu sí a dues plantes fotovoltaiques de 200 hectàrees que es volen instal·lar al municipi. Conrad Llobera ens explica el perquè de tot plegat avui al Som Terra. Conrad Llobera, alcalde de Castelldans, a Les Garrigues. Benvingut. Com està? Com va tot plegat?
Bueno, pues molt bé, molt bé. Les Garrigues, com sempre, no es mouen de puesto.
No?
Sí, està, de veritat, sí, està molt bé. El que passa que, bueno, sempre tenim els mateixos problemes de sempre, a Les Garrigues. La despoblació, que els recursos no entren, no arriben, pues sempre tenim els mateixos problemes. Però molt bé, les garrigues.
Sí. Ara hi ha una polèmica important arran de les energies renovables. Hi ha molta gent que vol regular-ho, gent que no hi està d'acord, però vostè, com a alcalde de Castelldans, està d'acord, volen que hi hagi una planta d'energia solar, en aquest cas, sí. I a més ho argumenta d'una manera molt, molt clara. Podem veure ja per xarxes un vídeo que s'acaba de publicar fa molt pocs dies. Conrad, posi'ns en antecedents. Per què creu que ha de ser una bona opció per Castelldans que arribi aquesta energia verda, aquestes plaques solars?
A veure, no és sol per Castelldans. Si mires el mapa, o si mireu la gent totalment el mapa d'on s'han de implantar aquestes renovables, és les Garrigues més, diguem, deficitàries, més seques, el Segrià sec i la Segarra. Concretament, vull dir, són les zones pràcticament més deprimides d'aquesta zona de Lleida, diguem-ne, no? Les zones més deprimides de Lleida. Què passa en aquestes zones més deprimides de Lleida? Aquí no en ve mai d'indústria. No hi pot vindre indústries en aquestes zones nostres. Després, lo vindremos una implantació d'aquestes d'extraccions del sol que no s'acabaran mai, les extraccions de l'aire que no s'acabaran mai, ocupant una mínima quantitat de terreny de la moltíssima quantitat de terreny que tenim a les nostres comarques en aquestes que estem parlant. Això per nosaltres és una benedicció, sense cap dubte. Ho estic dient jo molt clarament i molt contundentment, però és que no ho estic dient jo, sinó que tots els alcaldes ja avui en dia ja implicats ja tots hi estan a favor. L'únic que passa és que volem tindre paraula i volem tindre poder parlar amb l'administració per saber on s'han d'instaurar i on les volem instaurar i on no en volem d'instaurar. Perquè qui més coneix el territori som nosaltres, ni l'administració, ni els grups mediambientalistes, ni ningú.
Per què Castelldans sí que estaria molt interessada? L'Ajuntament, de fet, està interessada que hi hagi doncs, dos projectes, no?, que ja estan sobre la taula, sí, per posar plaques solars i extraure energia del sol.
Sí, els Castelldans tenim un terme relativament grandet. Tenim un terme de 6.500 hectàrees de terreny. D'enquestes n'hi tenim, hi ha moltes transformades amb regadiu, concretament entre el que és el canal d'Urgell i el que és el Segarra-Garrigues, tenim més de 2.500 hectàrees en aquest moment ja amb regadiu a Castelldans. Després ens queda tota una zona, diguem-ne, que és la zona més secana, la zona de més secà, que allí difícilment s'hi podrà implantar el regadiu, o costarà molt d'implantar-s'hi el regadiu, i aquestes són les zones que nosaltres voldríem instaurar el rec. Per què ho volem instaurar en aquestes zones? Primera, per no perjudicar ni les zones mediambientals que tenim al nostre poble, ni les zones visualment i més interessants del nostre municipi, ni les zones de regadiu, que també són les més importants del nostre poble, en aquest moment pel conreu de l'agricultura. Però aquí, poder tindre una indústria com aquesta, a Castelldans ens reportaria uns ingressos extres que ara en aquest moment, després de perdre, com se perdrà el tema de l'autopista, no perdrem l'autopista, sinó que ni l'ocupació de l'autopista, l'únic que perdrem serà els ingressos que ens arribaran com un IBI d'ocupació de l'autopista. No? Això també ho perdrem. Pues, aquests ingressos seran molt importants pel nostre municipi perquè si hem de viure el nostre municipi o tots els municipis aquests petits hem de sobreviure de l'IBI que ens generin agrícola o ramaderament els nostres vilatans o de les cases que, com sempre jo dic, n'hi ha quasi bé ja tantes de desocupades com d'ocupades als nostres pobles, difícilment podrem sobreviure aquests municipis.
Uh-huh. Anem a pams. Castelldans té 6.500 hectàrees, aproximadament ens deia. D'aquestes, 4.600 són zona protegida per la Unió Europea i també una zona que ocupa l'autopista. D'aquesta zona de l'autopista, vostès, l'Ajuntament, rebia un IBI, no, en forma d'IBI, 157.000 euros. Sí. Això representava un 15% del seu pressupost, no?
Sí, correcte. Sí. La zona ocupada mediambientalment no és per la Unió Europea. N'hi ha una zona que és ocupada de les normatives del Segarra-Garriga de la Unió Europea, que és tota la zona de Mas de Melons, que és al voltant d'unes 2.000 hectàrees. Però és que, a més, hi ha uns corredors marcats com a interès natural que, pues, bueno, que han decidit des dels departaments d'aquí de Catalunya, el que sigui, pues han decidit de marcar aquests corredors com a interessants. Què passa? Que aquestes 2.600 hectàrees més que ocupen aquests corredors tampoc no s'hi pot fer res i no generen cap ingrés ni generen res, al contrari. Generen pues, una pèrdua de possibilitat dintre dels nostres municipis de ficar-hi qualsevol empresa o que s'hi pugui instaurar qualsevol mitjà per poder-nos donar uns beneficis beneficis a nosaltres.
Fins i tot l'agricultura en aquests casos està controlada, no? Suposo que no es pot plantar allò que es vol,
no,
segurament
bueno,
són zones de secà. Sí.
En aquestes zones de corredors hi podem plantar perquè són zones del Segarra-Garrigues, també, m'entens? Zones del Segarra-Garrigues. Però dintre d'aquests corredors que ocupen 4.600 hectàrees, que és tres parts, pràcticament tres parts del nostre municipi, aquí estàs limitat, però limitat del tot mediambientalment. En plantacions agrícoles sí que podem plantar el que volem, però el que si volem, per exemple, fer una granja o fer un magatzem o fer ara en aquest moment que voldríem implantar les plaques solars o si volgués implantar algun generador per poder tindre energia de, diguem-ne, eòlica o el que sigui, tot això està vetat. És dir, està vetat. Vull dir, el tenim ocupat i pràcticament no hi podem fer res nosaltres.
Per tant, en aquestes hectàrees, evidentment, no es podria fer res i les 200 hectàrees que estarien ocupades, que representaria un 4% de tot el territori de Castelldans, són uns terrenys que trieu vosaltres, l'Ajuntament, els veïns, qui els trie?
Quan van començar a vindre el tema aquest de les renovables al nostre municipi, fa cosa d'un any i mig o així, que van començar a moure's, lògicament ells sempre busquen els llocs més plans i els llocs més bons. Què passava? Que hi havia la implantació del Segarra-Garrigues. Allí automàticament nosaltres ens vam reunir amb les empreses i vam dir, aquí no us hi ficareu, perquè nosaltres no ho volem. O sigui, nosaltres no volem que ocupeu els terrenys més bons del Segarra-Garrigues i, a més, els més propers al nostre municipi. Per què? Perquè l'impacte visual que ocasionareu, més la pèrdua que ocasionareu, diguem-ne, el tema agricultura, doncs serà molt fort, i això no ens interessa a nosaltres. Després ens van dir, i on les implantaríeu? I els vam ensenyar l'espai d'aquest rec de suport. Rec de suport que la gent no s'hi ha volgut apuntar als regadius del Segarra-Garrigues, ni molt menys. Això ha quedat de secar. És a 5 quilòmetres de Castelldans, a 5 quilòmetres de Cervià de les Garrigues, a 8 quilòmetres de les Borges Blanques en direcció recta i en direcció i 8 quilòmetres més a Juncosa, de les Garrigues, en direcció recta. És a dir, és en un espai apartat, en un espai de ningú, diguem-ne, m'entens? Són uns propietaris de terra que estan encantadíssims de que es fes allí, estan encantadíssims de que es fes allí, al contrari, cada dia, no hi ha dia que no em preguntin a veure com va, a veure si apretem de valent, que això s'ha de fer allí. Les empreses estan encantades de poder-ho fer allà en aquells espais. Per què? Perquè saben que no ocasionen danys a ningú. El municipi n'estem pràcticament tothom d'acord. La gent del poble està, ho té claríssimament convençuts. I l'Ajuntament igual. És a dir, nosaltres no tan sols això, sinó que ho hem declarat. Fa cosa d'un mes ho hem declarat d'interès municipal la implantació d'aquestes dues plantes solars.
Vull dir que amb tot l'Ajuntament en pes, tothom d'acord?
No, va haver el tema del que jo tampoc no entenc, els dos components d'Esquerra Republicana, que van votar que aquesta llei o van votar en contra, quan concretament un d'ells era un dels promotors de les plantes solars. O sigui, un era el que anava per les cases fent contractes d'arrendament i va i després ho vota en contra. Tenen ordres de partit, Vull dir, és lògic, tenen ordres de partit i, clar, amb ordres de partit, doncs, qui vol viure de la política ha de creure les ordres de partit. I és diferent dels que no hi volem viure de la política, que anem més de cara al poble i de cara al que convé el poble, nosaltres. Però tot i així, són vots, diguem-ne, aïllats. Són vots personals que representen, sí que representen en aquest moment amb una formació política que hi ha a Castelldans, però hi ha gent d'Esquerra Republicana dins de Castelldans que estan dins de la zona de plantes solars i estan encantats de que estiguin dins de les plantes solars.
D'acord. Què suposaria per a l'Ajuntament que hi hagués doncs, aquestes 200 hectàrees amb panells solars? Què suposa a nivell econòmic per l'Ajuntament, Conrad?
Si poso dos paraules, suposa tot.
Tot és una paraula, Bueno, suposa tot, sí, dues.
Suposa tot, és dues paraules.
Sí.
Pues mira, és molt fàcil. I a Castelldans ja avui en dia pràcticament estem tinguent ja tots els serveis, des de la llar d'infants fins a un centre de dia per la gent gran. Estem tinguent tots els serveis d'aigua potable que ens els gestionem Castelldans mateix, els del clavedams, carrers, jardinaments, tot, espais per a gent jove, des de les piscines fins a pistes de pàdel, fins al futbol, les associacions, perquè hi ha un jovent molt, i uns pares i mares molt, molt actius, generen moltes activitats, associacions que mouen el poble. Tot això, tot se manté dels diners extres que poden vindre a un municipi. Tot això no es pot mantindre mai dels IBIs, perquè si ho hem de mantindre dels IBIs, sempre hem d'estar pujant els IBIs cada vegada més. I aquests diners extres que a nosaltres ens venen són els que ens fan anar bé pel dèficit que tenim a la llar d'infants, per poder tindre personal al centre de dia de la gent gran, poder tindre una persona més qualificada al carrer, poder tindre el servei d'oficines més qualificat. És a dir, tots els serveis que van destinats a la gent, se mantenen d'aquests diners extres que arribaria al poble. Perquè després, a continuació, el que sí que fa és ficar els IBIs i el que paga la gent i els diners que paga la gent, que Déu-n'hi-do els que paguin i el que toca pagar avui en dia, cada dia als pobles, pues, ho redueixes de manera que la gent pues, se sentin molt més còmodos a l'hora de viure dins el municipi.
Corren unes xifres, uns 300.000 euros anuals d'IBI i 1 milió d'euros d'impostos a l'hora de posar doncs, això, aquestes instal·lacions fotovoltaiques. Parlaríem d'això més o menys, Conrad?
Sí, jo penso que inclús l'IBI s'incrementaria una mica més de 300.000 euros. Jo penso que l'IBI se n'aniria entre 300 i 500.000 euros. Uh-huh. I el permís d'obres, sí, l'entrada dels vices, diguem, del permís de construcció, aquesta foria al voltant d'un milió d'euros. Però, bueno, això és pa per avui i gana per demà, perquè això només se paga una vegada a la vida. No t'hi pot acostumar amb això. El que sí que és d'agrair i és de ben veure, pues són els entre 300 i 500.000 euros anual durant 30 anys com a IBIs uh-huh. municipals.
Ara Castelldans té 950 habitants, no? Estava parlant doncs, això, de tota l'activitat que hi ha al municipi, però hem d'aclarir que és un poble de menys de 1.000 habitants. S'està despoblant o quina és la situació ara?
Despoblant i s'intenta mantindre, però hi ha molta gent gran, està més aviat tirant cap a la despoblació que no pas cap a la pugui vindre gent. O és que sigui. A veure, per vindre gent als nostres pobles petits de les Garrigues, només n'hi ha un de secret, i el secret és els serveis. Si no podem donar els serveis que donen en una ciutat o que es donen en qualsevol lloc, la gent no hi ve als pobles de les Garrigues, perquè el que estan dient aquesta mentida que estan venent els grups mediambientalistes i tota aquesta gent, les serres les hem tingut sempre, les oliveres les hem tingut sempre, sempre hem sigut el millor oli del món, sempre, conreus, tot els paisatges bonics, tot allò. Tot això, tot és la gran mentida de vendre-ho, això. Això hi és, hi serà, i sempre hi serà, això. Però la gent no hi venen als pobles a viure-hi, perquè tinguem això. La gent venen als pobles a viure-hi perquè hi ha una guarderia, com demana, hi ha unes escoles municipals, a més se fa extraescolars, podem fer música, podem fer el que sigui, tenim un centre per la gent gran, tenim unes bones botigues, tenim uns bons bars, tenim una bona aigua potable, un bon clavegram, uns bons carrers, uns jardinaments, els pobles ben guapos, un bon servei, és a dir, tots els serveis que es poden donar dins del municipi és el que fan que la gent jove, quan venen a un poble, ho troben atractiu i s'hi quedin a viure. Després se trobaran tot el demés, les serres, les oliveres, o no sé què, tot se trobaran. Però per les oliveres, les serres, el medi ambient, no ve ningú als nostres pobles. Nosaltres ho estem veient amb el tema de Mas de Melons, el fiasco que és Mas de Melons. Mas de Melons és un autèntic fiasco. Un autèntic fiasco és.
Mas de Melons, aquesta zona protegida, no? Aquesta zona ambiental
protegida. Sí, la zona protegida, quan mos van vendre Mas de Melons, mos van dir, bueno, que aquí vindria autocars, estrangers, a veure el Mas de Melons i tot. Aquí no ve ningú. No ve ningú. I aquí, si ve algú, bé, se'n va dins de Mas de Melons, fa les fotos que he de fer, se passa el dia dins de Mas de Melons, com a molt, surt, fa una cervesa a Castelldans, com a molt, I després ja se'n va a dormir a Lleida, amb algun hotel a Lleida, i se'n va cap a Lleida. O se'n va anar a dinar a Lleida, per què? Perquè després a la tarda, com que fot aquelles calorades, que ja no hi volti ningú per en aquests secans, que mos estan venent una autèntica mentida, a partir de les 12 de migdia, no volti ningú per en aquests secans, ni els mitjons, ni ningú, Ells tampoc, els mediambientalistes tampoc, agafen el portant, se'n van a Lleida, se foten al restaurant, sopen al restaurant, se'n van a fer migdiada i no es tornen a aixecar fins a les 7, les 8 o les 9 de la tarda, quan torna a voltar algun ocell, després tornen a vindre cap a Mas de Melons. M'entén? És a dir, que els nostres pobles, per tot això, no creixeran, ni creixen ni creixeran, ni poden créixer mai.
Li volia preguntar, vostès el que han rebut és doncs això, aquestes instal·lacions fotovoltaiques, per tant, unes plantes solars. Si en comptes de plantes solars haguessin sigut aerogeneradors, que sembla que hi hagi més polèmica, ho haguessin tingut tan clar
igual. A l'espai apartat del poble, igual, tal com hem generat nosaltres, cap problema, Ni un, ni molt menys. No. Nosaltres a 5 quilòmetres del poble, el que volguéssim ficar ja a tota aquella zona. Cap problema, ni un.
I ara, Conrad, en quina situació es troben aquests projectes? Com estan?
Bueno, aquests projectes, nosaltres, els projectes estan bé. les empreses tenen allò damunt de la taula, s'han portat, en aquest moment els van tombar, ells han apel·lat el tema aquest, no? Però vull dir, ara jo tinc reunions aquests dies amb Medi Ambient, tinc reunions també aquests dies amb la ponència, concretament de les renovables, perquè ho vull explicar, m'he explicat a tothom. Després, a continuació, vull tindre reunions amb el tema polític, vull enviar cartes a tots els polítics, perquè si mos tomben això, almenys que donguin ells la cara i vinguin a Castelldans i puguin dir: senyors de Castelldans, us condemnem a viure en un poble petit tota la vida, sense poder tindre res més. Almenys que facin ells, que donguin la cara i puguin ser valents i vinguin a Castelldans a explicar-ho a la gent per què mos condemnen a no poder tindre progrés i no poder tindre els serveis que nosaltres volem tindre. Vull dir, aquí s'ha de mullar tothom. Jo em mullaré tant com calgui perquè les vull i m'abarallaré amb qui sigui perquè les necessitem, però el que mos les tombi, jo també vull que sigui valent i es presenti aquí al nostre poble i sigui capaç de dir: nosaltres us hem condemnat per amb això, perquè volem que aquí només hi visquen pues, els missioners i només hi visco el que sigui. M'entens? Vull que siguin valents.
Conrad Llobera, alcalde de Castelldans, li agraïm moltíssim que ens hagi explicat, a més amb aquesta claredat, un altre punt de vista que també hem volgut recollir avui al programa El Som Terra, perquè també hem parlat amb la coordinadora de les Garrigues i hem parlat amb altres entitats que no tenen tan clara aquesta posició i, per tant, també ens agradava veure l'altra banda. Moltíssimes gràcies.
De totes maneres, de Garrigues sí. N'hi ha dos, eh? De Garrigues n'hi ha dos, eh? Hi ha les Garrigues del nord de l'autopista i les Garrigues del sud de l'autopista. Les Garrigues del nord de l'autopista, que és d'on surten totes aquestes coordinadores i tota aquesta gent, ho tenen tot. Tenen renovables, tenen fotovoltaiques, tenen diguem, fàbriques de l'oli, tenen fàbriques de Catllussa, tenen polígonos industrials, ho tenen tota aquesta gent del nord, que es diu provenen tota aquesta gent. El que no volen és que Nantes també ho tinguem al sud de l'autopista, m'entens? I tota aquesta gent, tots venen del nord de les Garrigues, és a dir, de Borges Blanques, Juneda, Borges Blanques, Arbeca, tota aquella zona de per allà, m'entens? Que tenen pues, tots els polígonos i tenen tot, perquè des de la termosolar de Borges Blanques fins a Tracjusa, fins a la General d'Olis, fins al polígon industrial de les Borges Blanques, els prefabricats Pujols d'Hormigons, ho tenen tot, tenen totes les fàbriques a la zona sud, a la zona nord, perdó, de l'autopista, a les Garrigues, Vull dir que aquesta gent el que no hem de fer és voler opinar el que nosaltres hem de fer a la zona sud, perquè la zona sud és la que es despobla i la que està sempre més despoblada. Si, en canvi, la zona nord, collons, allí va relliure, allí val a tot. Allí val a tot. Allí podem implantar plantes solars, podem ficar generadors, perquè tota la zona de Fulleda, Tarrés, tot allò no està ple de generadors, allí podem ficar tot. I nosaltres no, això no. A les Garrigues n'hi ha dos de Garrigues, Vull dir, no. Quan parlem d'aquestes coses, s'ha de ser molt clar amb aquestes coses i sapigueu on som, I la gent ho ha de conèixer molt. Hi ha dos Garrigues, la Garriga rica i les Garrigues pobres. I a les Garrigues pobres és on en aquest moment s'han d'implantar aquestes plantes solars i aquests generadors per poder ser també una miqueta més rics del que som avui en dia. Vale?
Conrad Llobera, de veritat, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, molta sort. Una abraçada.
A vosaltres i invito a tothom que vulgui vindre a conèixer la realitat, l'invito a vindre al nostre municipi i li explicaré, li ensenyaré i tot, i veuran com no és cap disbarat ni és cap barbaritat el que estem demanant i el que s'està demanant des d'aquestes zones nostres. Estic totalment disposat a ensenyar-los i explicar-los sobre el terreny. Que amb això hi som, perquè crec que tenim tota la raó del món i amb la raó se pot anar a tot arreu.
Molta sort. Una abraçada, Conrad, alcalde de Castelldans.
A vosaltres. Moltíssimes gràcies per donar-nos audiència. Gràcies.
Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
L'evolució de les emissions de certs gasos atmosfèrics a Catalunya, si observem les dades globals, sembla que va lligada a l'activitat econòmica. L'impacte del confinament de la població i de la parada de l'activitat productiva durant el passat 2020 ha ocasionat de nou una certa davallada en la seva emissió, tot i que un cop més ja s'està tornant a nivells previs a la pandèmia, segons indica l'Organització Meteorològica Mundial. Quin paper hi juga l'agricultura i la ramaderia en el conjunt de les emissions atmosfèriques generades? En parlem amb el Jordi Doltra, investigador del programa de cultius extensius sostenibles de l'IRTA a Mas Badia.
La Vaca Tecnològica.
Jordi Doltra, investigador del programa de cultius extensius sostenibles de l'IRTA, a Mas Badia. Benvingut, què tal, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, Pili.
Ara mateix al camp, no?
Al camp, ara mateix al camp, sí.
On exactament, t'ho podem preguntar?
Sí, bueno, estem aquí amb uns assajos que tenim a la Tallada d'Empordà, uh-huh. a les nostres instal·lacions, pues, bueno, fent aquí un seguiment d'ordi, en aquest cas.
D'ordi. Ostres! Mira, en algun moment de la conversa vull que m'expliquis la diferència entre ordi i blat, perquè a mi em costa moltíssim reconèixer quin és cada un dels cereals, i suposo que a la població en general també. O podries explicar-m'ho ara. L'ordi és més d'un color verd, d'un color més verd que no pas el blat, o no?
Ara mateix diria que no. Ara mateix
ara no.
L'ordi no va més avançat, vull dir... Per tant, seria, diguem-ne, menys verd que el blat, no? Que té un cicle una mica més llarg.
El blat té un cicle més llarg que l'ordi?
Una miqueta.
I l'ordi es pot plantar més tard? O no?
Bueno, la data de sembra podria ser la mateixa. Depèn si són varietats més, diguem-ne, hivernals o són varietats més alternatives, que poden sembrar una mica més tard.
D'acord.
Són de cicle una mica més curt.
I com els podem diferenciar al camp? Es poden diferenciar d'alguna manera fàcil o no?
Bueno, has d'haver-ne vist, no? Has d'haver-ne vist.
O sigui que fàcil no.
L'espiga de l'ordi doncs, és més caiguda normalment i tendeix més a l'ajagut, no? I el blat doncs, té una espiga una mica més erecta i, bueno, i els grans de blat doncs, també són més visibles.
D'acord. Ai, va, avui volíem parlar amb tu, Jordi, no només d'això, això ha sigut una mica l'anècdota. Volíem que ens expliquessis el paper de l'agricultura en les emissions de gasos d'efecte hivernacle, no? L'agricultura i la ramaderia, finalment, no són, diguéssim, els qui més gasos d'efecte hivernacle emeten, no? Emeten, de fet, el 12% del total. És així? Això
correcte,
seria el resum?
Sí, sí, això és correcte, això que dius. És veritat que, i a més, en volum, diguem-ne, encara són menors, el que passa és que sí que hi ha dos gasos que són especialment freqüents en el món de l'agricultura i ramaderia, com són l'òxid nitrós, que té, diguem-ne, un poder d'escalfament global a com 300 vegades el del CO2, i després tenim el del metà, que prové sobretot doncs de la fermentació entèrica dels remugants i que prové de la volatilització de purins i de lleixons ramaderes, doncs que aquest també té un poder al voltant de 40 vegades el del diòxid de carboni.
O sigui que una mica per entendre-ho, primer hauríem de definir què són els gasos, no? Què són aquests gasos d'efecte hivernacle. I dins d'aquests gasos hi hauria l'òxid nitrós i el metà. Això és el que hauríem d'entendre? I que són els que sí que tenen més càrrega, no? O produeixen més, el primer sector.
Contribueixen més a l'escalfament global.
I són els que...
Al final, que en darrera distància provoca el canvi climàtic.
D'acord. Però
Sí.
Digues, perdona, que t'he tallat.
No, anava a dir que, per tant, tot allò que faci que es redueixin les emissions d'aquests gasos que tenen aquest poder d'escalfament tan elevat, doncs són el que diem les mesures de mitigació del canvi climàtic.
I com podem reduir l'òxid nitrós i el metà?
Doncs per l'òxid nitrós, predominantment, prové dels sòls agrícoles, sobretot de l'aplicació de fertilitzants i productes nitrogenats. Per tant, tot aquest paquet de mesures que contribueixin a ajustar més la fertilització i en particular el nitrogen, a el que realment necessiten les plantes al llarg del seu cicle de cultiu, doncs aquest paquet de mesures són les que principalment afavoriran doncs, la reducció de les emissions de l'òxid nitrós en tant que hi haurà menys excedent als sòls.
D'acord. I respecte al metà?
Respecte al metà, bueno, això és sobretot, es produeix a les explotacions, diguem-ne, ramaderes, ve de la ramaderia, i hi ha dues fonts principals. Un seria, diguem-ne, en el cas dels remugants, el que ve per la fermentació entèrica, és a dir, via gas, doncs que probablement es podria jo no sóc un especialista en l'àmbit, de la ramaderia, eh?
Clar.
Això també ho dic.
Sí, sí.
Provindria, doncs, d'afavorir una dieta, doncs, que d'alguna forma reduís aquesta fermentació entèrica.
D'acord.
I l'altra banda, l'altra part, la taloc seria tot allò treballar en una gestió integral de les dejeccions ramaderes, que són les que al final, doncs, causen aquestes emissions de matar, no? Aleshores, aquí es podria intervenir també des de la dieta un altre cop, l'emmagatzement d'aquestes dejeccions, doncs, evitant la volatilització de gasos, no? I el tractament, no? I de tenir unes dejeccions més estables, uns productes, diguem-ne, que tinguin més valor, fins i tot, agronòmic, i que, en darrera instància, doncs, que podem aplicar al camp com a fertilitzants, com a adobs dels cultius, i d'aquesta forma tancar, diguem-ne, el cicle i evitant aquestes pèrdues de matar al llarg de tot el seu cicle, no? Això és el que diem, una gestió integral, no?, de les dejeccions ramaderes.
D'acord. I pel que fa a les pràctiques agrícoles que sí poden ajudar a reduir les emissions, quines serien aquestes, Jordi?
Pues el que et comentava, no? Hi ha tot un paquet de mesures en relació a ajustar el que són les aportacions de nutrients, i en particular de nitrogen als cultius, al llarg, diguem-ne, del cicle de cultiu d'una planta, no? Això vol dir, pues, tot el que sigui fraccionament de les aplicacions serà millor que aplicar tot de cop amb una sola dosi, perquè hi ha menys pèrdues. Tot el que sigui productes que tinguin un alliberament de nutrients més lent en el temps, també afavoriran, doncs, una reducció de les emissions, doncs, perquè també un cop més s'eviten aquestes pèrdues, no?, sobtades, i hi ha una alliberació més gradual. I la dosi, no?, vull dir, saber ben bé què és el que necessita el cultiu, doncs, per no passar-nos, no? I això sí que és important, veure tot aquest paquet de mesures, per exemple, en torn a la fertilització, doncs, com una oportunitat, no?, també, per als agricultors, pels productors, doncs, per això, doncs, per tenir una producció, diguem-ne, millor, la més qualitat i al més, al mateix temps, doncs, una producció que estalvia costos, no?
També. Exacte, estava pensant, al final és més qualitat, més ecològic i si redueixes costos, doncs més marge de benefici, no?
Correcte, sí, sí, serien beneficis directes, diguem-ne, per la producció, no?
Clar. I respecte a la diversificació dels cultius, com pot beneficiar aquesta diversificació a reduir les emissions?
Doncs precisament tornem a una mica al mateix, no? A ser una mica eficients amb les condicions de producció, no? Vull dir, una rotació, doncs, aconseguim, doncs, que els nutrients que un cultiu no hagi agafat, no?, doncs, que es puguin retenir, no?, en el sol, doncs, amb un cultiu que, per exemple, que tingui una profunditat d'arrels superior, no? I, per tant, en el fons es tracta d'aconseguir, doncs, que un sòl, diguem-ne, més de més qualitat, més fèrtil, diguem-ne, que pugui descomposar la matèria orgànica també al ritme que necessiten els cultius i minimitzant, doncs, l'aparició de plagues, malalties, no?, que provoca el que seria el monocultiu, no?
D'acord. Segons l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, doncs, trobem aquestes xifres, no?, que el pes més gran d'emissions d'efectes de gasos hivernacle ho tindria la indústria amb un 31%, el transport amb un 29%, el sector energètic amb un 14% i l'agricultura i la ramaderia es trobarien aquest 12%. Però, és clar, és l'únic sector, no?, que sobretot, evidentment, el de l'agricultura, potser no tant el de la ramaderia, però l'agricultura sí, que gràcies a la fotosíntesi de, no?, de les plantes, doncs, no?, també mitiga els efectes de canvi climàtic, podríem dir.
Sí, en el fons, vull dir, ens han de produir, aliments, per tant, això és intocable, i hem de tenir els cultius, diguem-ne, repeteixo, hem de treballar amb tot allò que sigui més eficient en el que tenim a la nostra abast, no? Per tant, hem de produir cultius que facin fotosíntesi, com dius tu, però també han de ser aquells cultius que s'adapten millor a les nostres condicions. Podem portar cultius que optimitzin les nostres parcel·les, els nostres sòls, que estiguin ben adaptats al nostre clima. Ja no només dic el cultiu, sinó plantejar aquesta diversificació que comentaves, per exemple, amb rotacions de cultiu, doncs, que alternin cereals com lleguminoses, no? que també és una altra forma de mitigar els gasos d'efecte hivernacle, particular de l'òxid nitrós, doncs les lleguminoses són cultius que poden agafar aquest nitrogen fertilitzant de l'atmosfera a través de la fixació a les arrels i evitem, diguem-ne, utilitzar productes de síntesi, no? Que la seva pròpia fabricació de fertilitzants químics doncs ja tenen aquestes emissions de combustibles fòssils i de CO2.
D'acord.
Per tant, hem de triar rotacions, hem de triar cultius i finalment he de trobar també aquelles varietats d'un determinat cultiu que més s'adapten a les nostres condicions. No? Tot això són formes genèriques també de contribuir a aquesta reducció de les emissions.
Clar, o sigui que, a veure si ho puc entendre, Jordi, per sí. Lluitar contra els efectes, contra els gasos d'efecte hivernacle, hauríem de canviar també la nostra manera d'alimentar-nos i, per exemple, consumir més lleguminoses perquè alhora no, podem alimentar la població però contribuïm menys a generar aquest tipus de gasos?
Totalment d'acord. Vull dir, tot el que sigui un consum que sigui una dieta, diguem, mediterrània, el que es coneix, però no teòrica, sinó real, no? Contribueix a aquesta reducció per dues formes, no? Principalment. Una, per consumir productes de curta distància, per tant, tot el tema de transport, emissions associades al transport de la producció d'aliments no hi seria. I, d'altra banda, seria important ajustar, diguem-ne, el que consumim a les necessitats que nosaltres tenim d'alimentar-nos. És a dir, malbaratament zero. Malbaratament zero és una forma molt important, diguem-ne, de contribuir a la mitigació de gasos d'efecte hivernacle de la producció d'aliments.
Malbaratament zero. I, per tant, l'agricultura i els boscos ajuden també, és a dir, a part de generar gasos d'efecte hivernacle, ajuden a reduir-los?
Hi ha molts estudis, no, que parlen de la capacitat, no, que tenen sistemes agroforestals, doncs, en aquest cas, de contribuir al segrest de carboni, no? Tenir al final un reservori de carboni que contribueix clarament a aquesta mitigació de canvi climàtic, no? I sí, així
sí.
És.
Per tant, en resum, ho podem fer una mica millor, no?
Tenim molt recorregut per fer-ho, sabem moltes coses, les barreres, les dificultats, moltes vegades tenen a aplicar-les i hi ha una part molt important també entorn a la formació des de petits, no? En aquest, des dels nens a les escoles, amb els seus hàbits, que segurament els que tenim ara mateix ja estan creixent amb una consciència molt superior a la que teníem altres generacions, diguem-ne, i això ha de contribuir molt i molt i molt a aquesta mitigació i fins i tot també diria adaptació al canvi climàtic que ja està aquí i és real i no podem canviar.
Ja no és futur, eh? Ja no és ciència-ficció, ja no és futur, és real.
No, el que es tracta és que no siguin més i més en el futur, no? Perquè això seria doncs, un desastre.
Doncs està a les nostres mans Jordi Doltra, investigador del programa de cultius extensius sostenibles de l'IRTA. M'esvadia, moltíssimes gràcies pel teu temps i per explicar-nos aquesta pedagogia. Que vagi molt bé, fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres, fins aviat.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.